Molt bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Karen Madrid.
Més de 18 milions d'euros. Aquesta serà l'afectació que l'Ajuntament calcula que tindrà el coronavirus en els pressupostos d'aquest 2020, segons ha donat a conèixer avui els grups municipals en una reunió extraordinària. El càlcul s'ha fet tenint en compte els diners que preveu deixar d'ingressar, entre 13 i 17 milions en concepte d'escoles bressol i altres taxes com la de la zona blava, i els diners que es destinaran a donar resposta a les necessitats derivades de la crisi sanitària, 1.300.000 euros que inclouen sobretot mesures d'atenció social i activació econòmica. Aquesta xifra hi caldrà sumar noves accions en aquesta línia que encara estan per concretar i que poden superar els 7 milions i mig d'euros. Amb tot, ja es comença a posar xifres l'impacte de la pandèmia que obligarà a capgirar els comptes municipals d'aquest any, aprovats inicialment el 6 de març passat. És la primera notícia, la principal notícia d'aquest divendres 8 de maig, però en tenim més que repassem a continuació.
Titulars.
El coronavirus va més enllà de les afectacions a les vies respiratòries i pot provocar també lesions a la pell. Així ho han identificat un equip de dermatòlegs de tot l'estat, entre els quals hi ha el doctor del Taulí, Jorge Romaní. Bon dia, Elena Molist.
Bon dia. Els dermatòlegs han estudiat les lesions cutànies de 375 casos de pacients amb símptomes de Covid-19, encara que no estigués confirmat per PCR, i han arribat a aquesta conclusió.
Tractava de fer només com una descripció de què es veia, perquè molts virus fan manifestacions a la pell. I va resultar que a mesura que creixia el nombre de pacients, vam veure que el tipus de manifestacions a la pell podien predir el moment en el que s'havia produït la infecció i també podia predir la gravetat de la infecció.
En total s'han detectat 5 quadres de lesions diferents, un fet insòlid, ja que un virus acostuma a donar només un tipus de lesió.
La xarxa de suport ha atès prop de 300 demandes de persones que necessitaven ajuda en tasques quotidianes durant el confinament.
Els 200 voluntaris de la xarxa han anat a comprar i han tret les escombraries de gent gran. A més, han repartit un miler de mascaretes. Ara, però, han sumat un nou servei. N'ha parlat un dels portaveus de la xarxa de suport, Eric Laredo.
Hem començat des de la setmana passada a oferir el servei del tema de portàtil, perquè molta gent molts estudiants no poden, tecnològicament, no poden seguir les classes. Llavors, des de fa una setmana hem habilitat 2 punts per poder recollir o donar portàtil.
Laredo considera que durant la desescalada la xarxa de suport encara serà necessària amb qüestions com l'assessorament laboral.
En esports, el Club Natació Sabadell es mostra contrari a la proclamació de l'Atlètic Barceloneta i el Mataró com a campions de les lligues de waterpolo.
La comissió delegada de la Federació Espanyola de Natació haurà de ratificar la decisió en els pròxims dies, però des del Club Sabadellenc no hi estan d'acord. De fet, tant l'equip femení com el masculí anaven a classificar-se per al play-off i estaven al capdavant de les lligues premat.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Abans de desgranar-vos aquestes i altres notícies en la pròxima mitja hora, obrim pàgina de serveis. Ara mateix tenim 24 graus a Sabadell, temperatures que s'han moderat respecte als últims dies. Hem d'esperar canvis de cara a les pròximes hores i al cap de setmana. Li preguntem a la Carme Farnell. Bon dia.
Bon dia, avui comencem aquesta jornada amb una temperatura més baixa que la d'ahir en aquesta mateixa hora. Tot i això, encara a hores d'ara amb temperatures suaus, sobretot arran de costa. I és que a hores d'ara tenim aquests valors de 16 graus, 17 graus en alguns sectors i també amb la presència d'alguns núvols. Tot i això, durant el dia d'avui parlarem d'un ambient primaveral. De fet, de cara al migdia s'espera de nou un ambient molt agradable i amb una temperatura màxima que podrà enfilar-se fins als 25 graus. I també serà al llarg del dia quan podran arribar alguns núvols prims que tan sols han de deixar el cel entrenyinat. Estem a l'espera de canvis força importants i que arribaran sobretot de cara a diumenge. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
I després de mirar el cel, mirem les carreteres. Comencem comprovant quin és l'estat del transport públic. Connectem amb el Transmet, David de Toro, bon dia.
Molt bon dia, des del Centre d'Informació Transmet. Doncs primer de tot recordar que és obligatori l'ús de mascaretes al transport públic i que l'oferta, especialment en hora punta, està incrementada per adaptar-la a la demanda i garantir la distància mínima de seguretat entre usuaris. Tingut també en compte, però, que el cap de setmana es reajusta el servei i resten suspesos els horaris especials. El servei de metro, tramvies i ferrocarrils de la Generalitat s'inicia tots els dies a les 5 de la matinada i finalitza a les 12 de la nit. Transport públic que ara mateix circula sense incidències destacables per l'àrea metropolitana de Barcelona, segons indiquen els operadors de metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. De moment, això és tot des del Centre d'Informació Transmet. Bon dia.
Gràcies, David. Bon dia. Pel que fa al trànsit, situació molt tranquil·la al conjunt de la xarxa viària catalana, també la més propera a Sabadell, on a aquesta hora no trobem cap incidència. Passen 5 minuts de 2:15.
La notícia del dia.
La situació provocada pel coronavirus suposarà un impacte de més de 18 milions d'euros al pressupost municipal i aquesta quantitat no té en compte encara el pla de reactivació que es farà. Aquest càlcul inicial s'explica per la reducció d'ingressos i els efectes en la despesa. La previsió és que l'Ajuntament deixi d'ingressar entre 12,8 i 17 milions d'euros a conseqüència de la crisi sanitària.
A més, s'ha consignat més de 1,3 milions per donar resposta a les necessitats derivades de la situació provocada per la Covid-19 i caldrà sumar-hi noves accions que augmentaran la xifra fins als més de 7,56 milions. Per contra, hi haurà despeses previstes que no es podran executar i aquesta reducció sumaran 1,7 milions. Les dades s'han presentat avui als portaveus municipals en una reunió extraordinària. En relació als ingressos, l'Ajuntament deixarà d'ingressar tant pels serveis municipals que no s'han pogut oferir com també pel no pagament o reducció de taxes o impostos. La previsió de la despesa als pressupostos municipals s'incrementaria en 7,56 milions. Després caldrà sumar-hi les previsions de despesa derivada de la implantació d'un pla de mesures de reactivació econòmica per pal·liar els efectes provocats per la pandèmia. En canvi, la disminució de la despesa, segons estimacions inicials, seran d'1,7 milions.
Notícies migdia. Tota la informació des de Sabadell.
El coronavirus pot comportar fins a 5 tipus de lesions cutànies diferents. Aquesta és la conclusió a la qual han arribat un grup de dermatòlegs d'arreu de l'Estat, entre els quals hi ha el doctor del Taulí, Jorge Romaní. Tot plegat després d'analitzar 375 casos de pacients amb símptomes de Covid-19 que també presentaven diferents lesions a la pell. A més, l'estudi ha permès arribar a una altra conclusió. Cada un dels quadres de símptomes dermatològics es presenta en una etapa diferent de la Covid-19. De fet, en alguns casos, les lesions cutànies han estat útils per detectar positius per coronavirus abans de fer la prova PCR.
I en alguns casos, les lesions a la pell poden ser indicador que s'ha passat el virus sense cap més símptoma. És el cas del cinquè quadre detectat, molt freqüent en nens, que és molt semblant als panellons. Així ho explica Romaní a Ràdio Sabadell.
I si algú té això, realment pot estar segur de que ha passat el virus d'una forma benigna i que no hi ha verdaderament cap criteri d'alarma. De tota manera, tant atenció primària com pediatria, com urgències i com tothom, doncs ja s'han assabentat de què significa i no cal crear cap alarma social. Si a algú li surten uns panellons a partir d'ara, que no ho sabem si sortiran més, però el significat és aquest.
Però hi ha dos quadres de lesions cutànies que són molt més freqüents que els altres. Romaní, ha explicat com són.
El segon patró és el més freqüent. És un patró que diem papular o maculopapular. Explicat d'una manera planera, és una mena d'erupció que pot recordar les reaccions a medicaments, amb unes taquetes, segurament més freqüents al tronc que a les cames i als braços, que van confluint, van formant com àrees grans, vermelles, però curiosament amb pocs símptomes, i és un patró que es dona després i que dona al mateix temps que el tercer patró, que és un patró d'urticària. Una urticària és ja una erupció com amb faves, que dona picor. I aquests dos patrons fonamentalment són els més freqüents. I són patrons que es donen en molts virus, també.
Aquests quadres n'hi cal sumar un similar al de la varicel·la, que es detecta la primera setmana de la Covid-19 i té una gravetat moderada. Per últim, també hi ha un quadre que es dona en els pacients més greus, ingressats en la unitat de cures intensives. En aquest cas apareixen morats, úlceres i zones de gangrena. Afecta sobretot gent gran i els pacients presenten una mortalitat del 10%. En una segona fase d'aquest estudi, que ja ha estat publicat en una prestigiosa revista científica, s'estudiaran les mostres preses als pacients per intentar esbrinar la causa que hi ha darrere aquests 5 quadres de lesions cutànies.
Instagram @RadioSabadell. Segueix-nos.
Per primer cop a la història, Sabadell es quedarà sense la festa popular de l'Aplec de la Salut. Aquest dilluns, el santuari de la patrona de la ciutat es quedarà sense visitants, sense missa i, sobretot, sense cultura popular. Un fet que, segons documents de l'Arxiu Històric de Sabadell, no havia passat mai. Així ho expressa Isabel Pardo, arxivera i tècnica de la secció d'imatge i so de l'arxiu, qui apunta que ni durant la Guerra Civil Espanyola es va suspendre la festivitat.
que tota la litúrgia catòlica es podia celebrar sense problemes, les processons crec que també, i fins on jo sé, i no em voldria equivocar, crec que mai es va haver de cancel·lar un aplec, mai. Aquesta seria la primera vegada.
Des de Ràdio Sabadell hem volgut entrar a l'arxiu històric per descobrir com era l'aplec de la salut durant els segles XIX i XX. A la secció d'imatge i so d'aquesta institució de la ciutat guarden fotografies de la festa de l'aplec de l'any 1890.
Sí, Isabel Pardo explica que les fotografies que tenen dels anys 90 del segle XIX mostren un aplec no gaire diferent als que recordem i vivim actualment.
A banda de lo que és la part litúrgica, tot lo que és l'adoració a Nostra Senyora de la Salut, les misses i les processons, es feien moltes sortides en família i es feien dinars a l'aire lliure, el que nosaltres ara entenem per pícnics. Per tant, es feien costellades, es feien arrossos, les famílies es reunien al terra, s'estiraven mantes al terra, es posava el menjar i les famílies compartien un menjar a l'aire lliure.
Un altre document que és molt apreciat per l'arxiu és una pel·lícula sobre una festa de l'aplec de l'any 1934. En aquest film es pot veure un dels grans atractius de les festes populars d'aleshores, els mercats ambulants.
Eren grans moments per fer compres. I a més, fins i tot es podia gaudir des de fires, o sigui, les atraccions de fira, coses pel divertiment de la família en general, però també es podien fer compres i fins i tot es mostrava la tecnologia punta del moment. Hi ha una escena molt, molt maca que hi ha una gran estesa de màquines de cosir, que les ensenyaven i allà mateix les podies comprar.
Una altra parada que tenia molt èxit en aquests mercats ambulants era la de retratistes, un format molt més econòmic d'obtenir un retrat que no pas anar a l'estudi d'un fotògraf. En tot cas, està clar que aquest dilluns viurem un aplec de la salut atípic, però també ens pot servir per mirar enrere i veure com es vivia aquesta festivitat fa anys. Tots els documents de l'arxiu estan disponibles a la seva web.
El calendari de festes majors de barri ha quedat del tot desert per la primavera i l'estiu del 2020. L'Associació de Veïns de l'Eixample ha anunciat que tampoc hi haurà festa gran. La Comissió de Festes ha intentat mantenir la celebració perquè aquest any havia de ser especial. Tant l'Associació de Veïns com la mateixa Festa Major celebren aquest any el seu 25è aniversari. Mireia Sans, bon dia.
Bon dia. Fa dues setmanes, el regidor de Cultura, Carles de la Rosa, es va reunir amb els presidents de les associacions de veïns per explicar-los que seria impossible celebrar les festes majors de barri previstes abans de l'agost. A l'Eixample, però, han volgut allargar els terminis perquè la celebració d'aquest any havia de ser del tot especial. Per commemorar el quart de segle de vida de l'associació i de la festa, ho ha explicat a Ràdio Sabadell Antonio Ontiveros, president de l'associació de veïns.
Este año era el 25 aniversario de la fiesta mayor, pues claro, nos sentíamos un poco reticentes a anularla, de hecho, faltaba tanto tiempo, porque de cierto modo nos hacía un poco de ilusión esperar a ver si se podía hacer. Pero, bueno, tal como venían las circunstancias, pues se ha hecho imposible.
Per Ontiveros, la festa no era possible perquè no es podia garantir que es poguessin fer activitats per tots els públics i obertes a tots els veïns. Però, a banda, Ontiveros destaca que no hi ha ganes de festa al barri i que sense els comerciants no és factible.
Pues coincide ya de que para poder hacer la fiesta mayor tenemos que estar todo el mes de abril y todo el mes de mayo pues trabajando con los comerciantes para conseguir su colaboración, porque sin la aportación de los comerciantes es imposible hacerlo. Con la aportación del ayuntamiento no llega. Entonces necesitamos a los comerciantes y esto no se puede realizar.
La comissió de festes havia parlat amb algunes entitats com ara els Geganters de Gràcia o el Vall de Diables, però encara no tenia res tancat. En qualsevol cas, Ontiveros assegura que la festa queda cancel·lada i no ajornada.
Si no la hacemos en julio, pensar en septiembre, que está la fiesta mayor y otra fiesta de barrio, o aplazarlo para octubre, ya queda fuera de lugar. Hace unos años que intentamos hacer un fin de semana en octubre alguna cosa y no nos funcionó. Entonces, meternos en... además, no habría tiempo después del verano tener que contactar con todos los comerciantes y la situación, ¿cómo estará? No lo sabemos. Es imposible preverlo.
L'Associació de Veïns de l'Eixample treballarà, doncs, per preparar una festa major especial de cara al 2021 per celebrar el 25è aniversari de les festes grans. Mentrestant, però, aquest any serà el del quart del segle de l'entitat veïnal.
Tota la informació ampliada al portal web radiosabadell.fm.
La xarxa de suport Sabadell, formada per uns 200 voluntaris, ha atès al voltant de 300 demandes des de l'inici de la crisi del coronavirus. Repartiment de mascaretes, portar medicaments a la gent gran o baixar-los les escombraries són algunes de les actuacions que fins ara ha dut a terme el grup. Des de fa unes setmanes, la xarxa ha ampliat l'àmbit d'actuació i fa una crida a la donació de portàtils. Núria García, bon dia.
Bon dia. Els centres educatius estan tancats des del 13 de març passat i els alumnes sabadellencs hauran de seguir tot el tercer trimestre de forma telemàtica. La Generalitat i l'Ajuntament de Sabadell ja han començat a distribuir tauletes amb connexió entre els estudiants amb menys recursos, més d'un miler, perquè puguin seguir amb el curs. Des de la xarxa de suport de Sabadell, però, han detectat que aquests dispositius no arriben a totes les famílies que els necessiten. Per això, des de fa unes setmanes han habilitat dos punts de recollida perquè aquella gent que disposi d'un portàtil en bon estat i que ja no faci servir el pugui donar. Un al Casal Can Capablanca els dimecres i un altre en una fruiteria de la zona nord de dilluns a divendres. N'ha parlat un dels portaveus de la xarxa, Eric Laredo.
De moment ja hem preguntat inclús a alguna escola i hi ha bastanta desconeixença. La gent no té clar si arribarà, si no arribarà, i molta gent que com no ho sap, el que està fent és intentar demanar per poder seguir les classes. Llavors, sobre el perfil, com hem començat a fa una setmana, no tenim moltes demandes de moment. Sí que el perfil que m'ha arribat, per exemple, era una família que tenien tres fills, cap tenia portàtil, però és una família que econòmicament no està en la seva millor situació i a sobre ara, amb la situació actual, que no tenen feina, etcètera, no tenen cap mitjà per arribar a cap portàtil. No semblant.
La xarxa de suport a Sabadell està desplegada en bona part de la ciutat, tot i que més fortament a la part nord i sud, des d'on els van començar a arribar les primeres demandes d'ajuda. En un primer moment, el repartiment de mascaretes de roba va ser un dels principals cavalls de batalla i ja n'han repartit un miler confeccionades de forma casolana. Laredo ha explicat com els arriben les peticions d'ajuda.
Perquè ens arribin casos, tenim diverses vies de contacte, una és un mail i l'altra és un telèfon. Llavors, perquè la gent pugui veure el telèfon, el que acostumem a fer és encastellar el barri en concret i que en cartells de necessites ajuda o totes les demandes que fem, llavors a través de que ens truquin en aquest telèfon, els atenem.
A hores d'ara la xarxa la conformen uns 200 voluntaris, però el portaveu del grup reconeix que sempre són benvingudes més mans. Sobre la possibilitat que la seva tasca pugui anar a la baixa a mesura que s'avanci en el desconfinament, Eric Laredo diu que tenen la intenció de mantenir-se actius més enllà de la pandèmia i crear una comunitat estable. No obstant això, admet que encara no han debatut si es podrien acabar constituint com a entitat.
Més notícies en format més breu. Endesa inverteix 700.000 euros per reformar la subestació de Sabadell.
És la més antiga de la comarca i està en funcionament des de l'any 1920. L'actuació de la companyia elèctrica beneficiarà 56.000 clients de la ciutat. Sentmenat, Castellà, Polinyà i Palau-Solità i Plegamans.
El Col·legi de l'Advocacia de Sabadell només cobrarà la meitat de la quota del mes de maig als seus col·legiats exercents.
La mesura s'aplica per mitigar la paràlisi de l'activitat fruit de la pandèmia del coronavirus. D'aquesta manera, els 38 euros mensuals que no estiguin rebent cap bonificació aplicada es veuran reduïts a la meitat. A més, la remesa no es girarà fins al pròxim dia 15 de maig.
En les últimes 24 hores, la policia municipal ha imposat 48 sancions a persones que han abandonat el confinament.
Ara, la ciutat de Sabadell acumula 2.079 denúncies per incomplir les restriccions imposades des de l'estat d'alarma. Els infractors s'enfronten a multes de com a mínim 600 euros.
En cultura, els teatres sabadellencs tornaran als escenaris a partir d'octubre amb la programació que van haver de suspendre pel coronavirus. El programa Amb un alt taló de Ràdio Sabadell ha fet una edició especial confinada per conèixer com ha afectat l'estat d'alarma als teatres locals i com esperen tornar a l'anomenada nova normalitat. Tots ells calculen obrir la temporada a partir de la tardor i poden oferir als espectadors les obres que s'han cancel·lat durant aquests mesos. Ens ho ha explicat el Pere Gallifa. Bon dia.
Bon dia. El Teatre del Sol va ser un dels equipaments que va anunciar que anul·lava tota l'activitat fins a la temporada 2020-2021. El seu president, Josep Garrido, confia en poder tornar a aixecar el taló amb les tres obres que tenien en cartell el mes de març.
A finals d'octubre i novembre tornaríem a reprendre les mateixes que ja farien i, a més, estem preparant doncs, el nou per l'any que ve. Però, bueno, esclar, falta doncs, poder doncs organitzar els assajos i tot plegat. Però, bueno, les ganes hi són i el Teatre del Sol esperem que no tingui que parar res més.
El Teatre Sant Vicenç també vol tornar a partir del 4 d'octubre amb les dues obres que els van quedar al calaix, No sé què vull ser i La caputxeta vermella. El Cervo Teatre, per la seva banda, també tornarà amb la ponència, tot i que no volen posar cap data fins que no sàpiguen quan podran tornar els assajos. El que sí que queda descartada és la festa de l'entitat, Sant Josep, que s'havia de celebrar com cada any el 19 de març. José Luis Fernández és el president de l'entitat.
Tot el que és plantejar-se ara mateix, si es faran les festes o no, tenint en compte que en 4 dies estarem a l'estiu i tot plegat, Sant Josep com a tal no hi ha previst de fer-ho. Si bé és cert, en el moment que les condicions en siguin possibles, el que sí que farem serà com una festa de retrobament de l'entitat, no?
Pel que fa a la joventut de la Faràndula, la seva idea és obrir temporada amb el Préssec Gegant, que tot just havien estrenat el 7 de març, i també amb Aladí, la novetat del 2020. De totes maneres, el president de l'entitat, Salvador Peig, reconeix que encara no poden posar cap data i que hauran de ser flexibles per adaptar-se a l'evolució del coronavirus.
Com explicàvem, totes les entitats es van quedar amb obres estrenades o a punt d'estrenar quan es va decretar l'estat d'alarma. Ara ja porten 2 mesos amb l'activitat aturada i són conscients que pot afectar la seva economia i el vincle amb els espectadors.
De moment, cap entitat pateix per la seva continuïtat, tot i que reconeixen que el cop econòmic serà dur per totes elles. Jordi Cascales és el president del Sant Vicenç.
Sí, sí que ho patirem. Nosaltres tenim unes reserves que doncs, aguantarem fins on puguem, però el que està clar és que necessitem que ens entrin diners, perquè també disposem d'uns locals que necessiten tot un manteniment.
Un altre problema és el que ha expressat Salvador Peig. Joventut de la Faràndula ha hagut de retornar els diners de les entrades comprades pel Préssec Gegant quan ja havien pagat tota la producció. De totes maneres, les companyies confien que els espectadors tornaran als teatres i podran recuperar aquestes inversions. I és que les entitats s'han esforçat per no trencar el vincle amb la ciutadania oferint els seus espectacles per internet.
El que ens feia por és... Ara la gent s'oblidarà de nosaltres. No, a l'octubre ningú sabrà qui som. I ha sigut un bombardeig constant en positiu d'aportacions a les xarxes, a tots els canals que ens oferia la xarxa perquè la gent no s'oblidés de nosaltres. Sort que ens ha passat en aquesta època de la nostra vida, on tenim aquest mitjà de comunicació tan gran que és la xarxa, digue-li YouTube, Facebook, Twitter, digue-li com vulguis, que ha permès una intercomunicació molt bèstia, no?
Les entitats teatrals també demanen a la ciutadania que no tingui por de tornar als teatres un cop s'aixequi l'estat d'alarma i els talons es puguin tornar a pujar.
El COVID-19 ha impactado sobre el tejido empresarial de forma contundente y detrás de él hay personas, con sus proyectos y sus dudas. En el podcast de Banco Sabadell hablamos con empresarios y expertos para encontrar juntos las respuestas.
Podcast de Banco Sabadell amb Toni Garrido. Escolta el programa a seonsiguis.com.
Aquest mes a Santi Enrique, el teu concessionari Nissan a la província de Barcelona, condueix un Nissan Qashqai N-Style amb fins a 5.000 euros de descompte, full equip i amb un any d'assegurança a tot risc gratis, finançant amb RCI Bank.
Santi Enrique, proximitat, flexibilitat i 50 anys d'experiència són la nostra garantia. Barberà, Sabadell, Igualada, Martorell, Granollers i ara també a Terrassa i Sant Cugat.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món, a Ràdio Sabadell.
Sortim fora de Sabadell i de la comarca per repassar més informacions. Espanya registra 1.029 casos nous i 229 morts en les últimes 24 hores.
Aquestes xifres suposen un lleuger repunt en el nombre de morts diàries i també en el nombre de nous contagis. Fernando Simón, director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, ha afirmat que la tendència de la pandèmia segueix a la baixa i ha explicat que Catalunya i Madrid són les dues comunitats que concentren més casos nous. Simón també ha fet una crida a la responsabilitat col·lectiva per evitar nos contagis.
Tenemos que tener mucho cuidado. La población tiene que entender, toda la población tiene que entender que después de lo que hemos pasado, después del esfuerzo que hemos hecho entre todos, no podemos permitir que unos pocos lo tiren por tierra.
Simón també ha confirmat que en la fase 1 de desescalada se seguiran mantenint els horaris per sortir al carrer.
El govern espanyol i els agents socials han tancat un preacord per allargar els expedients de regulació temporal d'ocupació fins al 30 de juny.
El document estableix que no es podran acollir aquests ERTO les empreses que tinguin la seu a paradisos fiscals. A més, el preacord manté les exempcions de cotitzacions d'ERTO per força major al maig i juny, i en el cas de les companyies amb ERTO parcials podran exonar entre el 45 i el 85% de les quotes a la Seguretat Social dels que treballen que reincorporin a la feina.
El PP presentarà una denúncia davant la Fiscalia contra el govern de Pedro Sánchez per haver subministrat mascaretes defectuoses als sanitaris en la lluita contra el Covid-19.
Així ho ha anunciat avui el secretari general del Partit Popular, Teodoro García Egea, qualificant d'autèntic desastre la gestió de l'executiu de Sánchez pel que fa a l'adquisició de material.
La Conselleria d'Interior alerta d'un relaxament del confinament per part d'alguns ciutadans.
Miquel Buch, conseller d'Interior, ha afirmat en roda de premsa que s'ha detectat un relaxament del confinament i ha recordat que no es pot quedar amb amics o familiars per anar a passejar.
I un últim apunt, els ministres de Finances de l'Eurozona es troben reunits avui per debatre els detalls sobre l'accés al Fons Europeu de Rescat per fer front a la crisi de la Covid-19.
La trobada arriba després que l'Eurogrup donés llum verda a crear una línia de crèdit per als estats que ho demanin, a través de la qual poden accedir fins al 2% del seu PIB. Els titulars de Finances també tenen sobre la taula les previsions econòmiques publicades aquesta setmana per la Comissió Europea, que preveu que el PIB de l'Eurozona caigui un 7,7%.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
En els pròxims dies, la comissió delegada de la Federació Espanyola de Natació haurà de ratificar la decisió de proclamar campions l'Atlètic Barceloneta i el Mataró a les lligues de waterpolo, una mesura contra la qual el Club Natació Sabadell ja ha reiterat el seu desacord.
Tant el femení com el masculí anaven a classificar-se per al play-off i estaven ficats en el tren capdavanter de les lligues Premat. Per això, Claudi Martí, el president del club, va alçar la veu ahir al programa Hotel Suís.
La Lliga francesa ja ha pres la decisió i no hi ha campions, la Lliga de waterpolo. Les lligues portugueses de quatre esports han pres la decisió de que no hi haurà campions. Dic que a Espanya hi haurà molts dels esports de play-off que no hi haurà campió. I les dues úniques competicions que han proclamat campions i que tenien sistema de competició de play-off són hockey patins i waterpolo, que són les dues on precisament ja follon problemes.
Més enllà de la vessant esportiva, Martí espera impacient que es permeti aviar la reobertura de les instal·lacions del club. El seu desig és que aquest moment es produeixi d'aquí a un mes.
El meu desig seria que a principi del mes de juny poguéssim posar a disposició del soci una part de les instal·lacions, o totes les instal·lacions parcialment, no? Possiblement es donarà un mix, no? Potser hi ha una part de les instal·lacions que les podem obrir, unes altres no. Les que puguem obrir segurament seran amb restriccions d'aforament, però bé, ja no sé si hi haurà vestidors disponibles al principi, però bé, jo crec que és molt important que puguem posar ja a disposició dels socis una part de l'activitat, no?
El president del Natació Sabadell ha reconegut que l'impacte econòmic per la crisi del coronavirus serà important, xifrant la davallada de la massa social entre un 12 i un 15%.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
El grup sabadellenc Flashy Ice Cream acaba de compartir a les xarxes socials el seu nou single, Alba.
M'agrada quan ets tu, que em cura les ferides. No necessito droga si ets tu la que m'abraça. Em fas veure la llum quan penso que s'acaba. M'agrada que ploris de tant riure.
El senzill de la banda de trap de la ciutat formarà part de la nova mixtape d'On Gelato, que ha de sortir en breu, i asseguren que marcarà un abans i un després per a aquests músics de Sabadell. El tema Alba s'acompanya d'un videoclip farcit d'imatges, de records i de gravacions fetes amb el telèfon mòbil, un tema que fa referència al confinament i que parla amb nostàlgia de moments de vacances i d'oci. El grup de música urbana en català acumula més d'un milió de streams a les principals plataformes digitals. I amb aquest nou single de Flashy Ice Cream, Alba, posem punt final al Notícies Migdia d'avui. Tanquem el Notícies Migdia d'aquest divendres 8 de maig recordant-vos que tot el que us hem explicat aquesta mitja hora ho podeu trobar ampliat al portal web d'aquesta casa radiosabadell.fm amb actualitzacions a l'instant a les xarxes socials Facebook, Twitter i Instagram. Tornem amb més notícies a la 94.6 a partir de les 4 amb els butlletins horaris i a les 7 amb una nova edició del Notícies Vespre. Que acabeu de passar un bon divendres i també un bon cap de setmana. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.